Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Avui sí, amb Dani Rodríguez i Fini Lleó. Fini, molt bon dia.
Bon dia.
Ja estàs aquí, estàs recuperada ja?
Sí, sí, sí. Mira, els trons, va ser tronar i marxa la migranya, tu.
Ja és el que passa, amb estos canvis de temps, s'aproxima la caloreta, mos plou, mos fa sol, temps bojos. Dimarts 7 de juny de 2016, programa número 97. Esta setmana anirem encadenant-ho això en los dies. Comencem edició, comencem programa. Avui, els dimarts, és un programa que ja per si sol ja parla de medi ambient, ja parla de natura, doncs avui encara tindrem una miqueta més d'espai, i és que la Cala lidera la conservació del fons marí a Catalunya. Segons un informe del Global Silmar, la població calera obté una valoració d'un 7,6 de la qualitat dels seus ecosistemes marins, la mateixa puntuació de Sant Feliu de Guíxols, les dues poblacions catalanes amb la millor nota de conservació del fons marí. Tema que parlarem a les notícies i segurament que també apareixerà a la part final del programa, el Naturalment, on avui amb l'Eli Bonfill i en Javi Soler parlarem sobretot sobre això, sobre la conservació del fons marí i també sobre les accions de voluntariat, i és aquest cap de setmana hi va haver doncs un aplec de neteja del fons marí aquí a l'Ametlla de Mar. Per tant, fixa't, finit, medi ambient, fons marí, per estona, avui el Sempre amb tu.
Doncs sí, i al torn de guàrdia, avui parlarem aquest servei que fem, aquest apartat que fem amb el Servei d'Urgències Municipal, amb el SUM, parlarem de les fractures i els primers auxilis que hem de fer quan ens trenquem doncs un os, no?
Una. Sí, exacte, perquè no parlarem de la cura, lògicament, parlem dels primers auxilis, del primer que hem de fer, i en funció sobretot també del que sigui, si és una fractura oberta o tancada. Ho descobrirem amb l'infermera Isabel Anglès. Avui a l'entrevista també tindrà un punt bastant de salut, i és que dissabte celebrarà el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, i per això des de la Regidoria de Benestar Social s'ha programat una jornada solidària al Parc del Bon Repòs per recaptar fons per la lluita contra el càncer en general, no només de pròstata, sinó en totes les seves varietats. Ho parlarem amb la regidora Maite Puell, amb qui també farem una mica de valoració sobre les actuacions que realitza Benestar Social als serveis socials a la població. I justament, si ahir parlàvem sobre els alumnes de l'institut que havien doncs guanyat aquest premi APP Rewards 2016, hem de parlar que aquest pròxim dissabte, a les notícies ho parlarem, aquest pròxim dissabte dos alumnes de l'escola participaran als Jocs Florals Escolars de Catalunya. Per tant, amb tots aquests continguts que avui us presentem, comencem el Sempre amb tu número 97. T'hi apuntes, Fini?
Endavant.
Som-hi.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 7 de juny de 2016. La Cala lidera la conservació del fons marí a Catalunya.
Segons l'informe Global Silmar, la població obté una valoració de 7,6 de la qualitat dels seus ecosistemes marins, empatant amb Sant Feliu de Guíxols. Dos alumnes de l'escola participaran dissabte a la final dels Jocs Florals Escolars.
És la segona final que el centre afronta aquest 2016 després que participessin a la final del certamen de lectura amb veu alta. El defensor del poble posa en dubte la indemnització a Escal UGS pel projecte Castor.
L'ENS demana al govern espanyol que aclareixi per què van autoritzar un pagament amb condicions fora del mercat sense conèixer abans la responsabilitat de l'exconcessionària. Unes noves escales metàl·liques milloraran l'accés a l'Hospital de Tortosa des de l'aparcament del fossat.
La nova estructura respectarà l'escala actual i els elements protegits d'aquests terrenys. I la xarxa emetrà continguts locals a través d'un nou canal de la plataforma de pagament Movistar Plus.
La xarxa Televisions es podrà veure a partir del 24 de juny al dia 159 d'aquesta plataforma audiovisual.
Aquests són els temes d'avui, dimarts, a les notícies de la Cala Ràdio.
La darrera edició de l'informe Global Silmar, la setena, ha puntuat la conservació del fons marí de la Milla de Mar amb un 7,6, la nota més alta de tota Catalunya i la mateixa que ha obtingut Sant Feliu de Guíxols. També puntuen amb una molt bona nota a Mataró, amb un 6,8. L'informe Silmar destaca que aquests municipis, a través dels seus ajuntaments, s'han convertit en clars referents al país per la seva sensibilització en promoure accions de conservació del fons marí. A l'altra banda es troben Badalona i Torredembarra, que han suspès en la valoració d'aquest any dels seus ecosistemes del fons marí. La xarxa Silmar té desplegades 18 estacions de seguiment de fons marí en el litoral català, que registren dades científiques i divulgatives. Dels resultats ponderats de cadascuna d'aquestes estacions es realitza un informe anual on es valoren els índexs de biodiversitat, l'estat dels bioindicadors de qualitat ecològica com la posidònia o la capacitat de recuperació natural. Però també posen un alt grau d'importància en la implicació social dels veïns del municipi en la conservació del litoral i la inversió que fan els ajuntaments en la conservació del medi marí. Segons apunta el mateix informe, la Mella de Mar es situaria com a segon municipi català amb inversió amb 28.400 euros, just per sota de Cadaqués, amb 29.249 euros. L'indicador d'inversió econòmica l'han suspès 5 poblacions gironines per una inversió nul·la. En l'examen d'aquest any es constata que 13 de les 18 estacions del litoral català han pujat la nota en relació amb l'any passat, i s'assegura que en general la costa catalana presenta una elevada biodiversitat d'ecosistemes i espècies marines, tot i que el seu estat actual està a anys llum de l'estat que tenia ara fa 60 anys. Ho comenta Xavier Solet, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Els nostres fons marins ja són coneguts arreu de la península i a nivell europeu perquè pels seus valors ecològics, com molt bé comentàvem, a partir de des del que és la praderia de Posidònia i altres fanerògames marines, passant per el litoral costaner molt, molt ben conservat, i els nostres fons marins, bueno, la representació de moltes espècies. Pensem que no només és el projecte Silmar a través de la Fundació Mar la que ens fa aquests controls, sinó que altres associacions també se dediquen a observar i a estudiar els nostres fons marins, i a partir d'aquí pues, se n'extreu el bon estat de conservació que ara tenim, tot i la pressió humana que puguen tindre, no només a nivell pesquer, sinó a nivell d'altres activitats associades. És el nostre patrimoni, és el que ens identifica com a poble, el nostre mar, el nostre fons marí, la nostra costa, i per tant és el que hem de procurar preservar i d'això fer-ne bandera.
I precisament un altre dels indicadors que és important és la qualitat de les aigües, i segons les medicions realitzades a finals del mes de maig per l'Agència Catalana de l'Aigua dins del programa de vigilància i informació de l'estat de les platges, totes les platges analitzades de la Milla de Mar tenen una qualitat d'excel·lent per al bany. En concret es van fer controls a Cala Calafató, a la platja de Sant Jordi, a Calaforn, a la platja de Pixavaques, a la platja de l'Alguer i a la platja de l'Estany. Des de l'ACA informen que els resultats dels controls analítics indiquen també que es compleix els requisits de qualitat que exigeix la directiva europea relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany. Més assumptes locals. Aquest dissabte, dos alumnes de quart de primària de l'escola Sant Jordi, Mohamed i Laura, participaran a la final dels Jocs Florals Escolars a Barcelona. Els alumnes es van classificar ara fa uns dies a les finals territorials dels Jocs a Tortosa i és el primer cop que el centre participarà en aquesta final nacional. La tercera convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s'adreça als centres d'educació primària i també als d'educació secundària obligatòria, amb la finalitat d'estimular l'expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya, que molts centres escolars, de fet, ja celebren als seus respectius municipis i comarques. Aquest curs escolar no és el primer que el centre de l'Ametlla de Mar arriba a una final, després que fa uns dies l'alumna Yanis Virginius participés en la final del certamen de lectura en veu alta en la categoria timoners. Tot i no guanyar, des de l'escola destaquen que arribar fins a la final ja és un bon exemple per mostrar la feina que s'està fent en l'aprenentatge i també demostrar l'esforç de l'alumnat. Fàtima García, directora de l'Escola Sant Jordi.
El fruit de tots aquests mesos de treball que es veu reflectit en que hem quedat classificats de Jocs Florals. Sempre havíem arribat a la final territorial algunes vegades, però mai ens havien classificat a la final a Barcelona. Igual, el mateix ens havia passat amb la lectura en veu alta. Per tant, estem molt contents, agrair el treball dels professorats, de les famílies que ens donen suport i dels alumnes que han fet ells el treball.
Les les notícies de la Cala Ràdio.
I marxem ja cap a la portada territorial. El defensor del poble ha demanat al govern espanyol que aclareixi per què va aprovar la indemnització de 1.350 milions d'euros a Escal UGS pel projecte Castor sense abans conèixer les causes i les responsabilitats per l'abandonament de la concessió del magatzem de gas submarí.
En resposta a la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, que va trametre a l'organisme un escrit denunciant el cas, l'adjunt primer del defensor del poble, Francisco Fernández Marugán, posa en dubte no només la manca d'explicacions sobre la fixació d'aquesta xifra milionària, sinó també el fet que les instal·lacions estiguin operatives com a requisit per cobrar la indemnització. A més, l'organisme mostra sorpresa perquè les condicions de l'operació financera que ha fet possible el pagament, amb un interès fix anual del 4,75% i que, segons els càlculs de l'OCU, pot elevar el cost sobre els consumidors per sobre els 4.700 milions d'euros en els pròxims 30 anys, no hi ha un producte financer al mercat amb aquesta retribució i sense risc per a la inversió. Arran de les queixes presentades per la plataforma i altres entitats, el defensor del poble va obrir una actuació d'ofici sobre el decret llei d'indemnització pel projecte Castor aprovat pel govern espanyol l'octubre del 2014. En aquest context, l'organisme va requerir al Ministeri d'Indústria un informe sobre les mesures adoptades per depurar les eventuals responsabilitats d'Escal UGS, els estudis sobre la justificació de la inversió efectuada, així com la necessitat de considerar les conseqüències socials i econòmiques que el magatzem de gas submarí produeix al seu entorn. En la resposta a la plataforma, però, Fernández Marugán admet que les respostes obtingudes pel govern del Partit Popular no resolen bona part dels principals dubtes al voltant del pagament de la indemnització i ja ha demanat aclariments al respecte a la Secretaria d'Estat d'Energia. Segons el defensor del poble, el Ministeri d'Indústria no concreta cap consideració, no l'adopció de cap mesura sobre les conseqüències socials i econòmiques provocades pel magatzem de gas submarí al territori.
I més assumptes d'actualitat. Demà dimecres es començaran a col·locar i fonamentar unes noves escales metàl·liques amb les quals es vol millorar l'accessibilitat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa des de l'aparcament ubicat a l'antic fossat de les muralles. Fins ara s'havien d'utilitzar unes antigues escales irregulars de pedra i camins de terra per anar d'aquesta zona al pàrquing fins al centre hospitalari. La intervenció amb aquesta nova estructura metàl·lica ha estat aprovada pel Departament de Patrimoni de la Generalitat i l'Ajuntament de Tortosa i es farà sota la supervisió d'un arqueòleg per garantir que tots els elements de valor històric es respecten i no es veuen afectats per la reforma. Aquesta actuació a les escales d'accés del fossat a l'Hospital Verge de la Cinta ha de servir per millorar-ne l'accessibilitat i la seguretat. Es tracta d'uns treballs de caràcter menor i que en cap cas afectaran, com dèiem, els elements protegits de l'espai del fossat perquè s'ha dissenyat una estructura que se superposarà a les escales actuals. Al final de l'obra, l'arqueòleg que emetrà un informe que garantirà que les accions no han afectat cap element de valor històric. La col·locació de la nova escala ha de durar 7 dies i començarà demà dimecres. Durant aquesta setmana els usuaris hauran d'utilitzar de manera compartida amb els vehicles la rampa de formigó existent per accedir al fossat. Per aquest motiu es protegirà la zona de vianants amb una tanca i hi haurà un vigilant que coordinarà la mobilitat dels accessos.
És el moment més gran de la història dels castells.
Les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva.
El meu món.
El meu carrer.
La meva gent.
Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions.
Així sonarà la xarxa Televisions, i és que les televisions locals entraran a la graella de la plataforma audiovisual Movistar Plus a partir del pròxim 24 de juny.
Un acord entre Telefònica i la Diputació de Barcelona farà que a partir del 24 de juny, Sant Joan, es comencin a veure el dial 159 de la plataforma de pagament alguns programes de les televisions locals de Catalunya vinculades a la xarxa d'entreteniment i divulgació. Castells, directes i esports són les tres apostes principals d'aquesta nova finestra en expressió de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. De la seva banda, el conseller delegat de la xarxa, Francesc Pena, ha destacat l'oportunitat de fer arribar els continguts locals a la gran població de l'àrea metropolitana de Barcelona. El nou canal de Movistar Plus, produït per la xarxa Televisions, arrencarà el dia 24 amb la retransmissió en directe de la jornada castellera de Valls. L'elecció coincideix amb la combinació de dues de les apostes del nou canal, els directes i el món casteller. Més enllà d'aquesta estrena, el canal emetrà una programació centrada en l'entreteniment. No hi haurà continguts purament informatius, amb molts formats de divulgació de fets i celebracions locals, juntament amb oferta esportiva i els directes d'esdeveniments diversos.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I com sempre, en aquesta hora és moment de saludar al Servei Meteorològic de Catalunya i en especial a la Carme Farnell. Carme, com està el temps? Molt bon dia.
Bon dia, avui sí que comencem la jornada amb temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir, sobretot cap al sector de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, han baixat entre 2 i 3 graus. A la resta són força semblants, però també cal destacar aquests núvols baixos que afecten cap al Baix Ebre i cap al Montsià, que s'espera que durant el matí vagin trencant-se. Al migdia tornarem a parlar de temperatures bastant agradables, amb màximes que pujaran entre els 26 i 27 graus, i a banda també tindrem el creixement d'algunes nuvolades que afectaran sobretot les zones de muntanya, especialment a les zones dels ports. A la zona dels ports fins i tot hi podria caure algun ruixat, però no tan destacat com els que van caure ahir. Pel que fa a la tarda, a la resta de la zona s'espera que domini força el sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Per tant, si ens diu que tindrem sol aquesta tarda, esperem que sí i a veure si ja podem gaudir de la platja. Ara mateix, temperatura de 23,9 graus centígrads, una humitat relativa del 74%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimarts 7 de juny de 2016 a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Què hem de fer davant una fractura? Avui, a Torre de Guàrdia i des del Servei d'Urgències Municipal, coneixerem amb l'enfermera Isabel Anglès què hem de fer els primers auxilis quan tenim una fractura.
Anem ja una vegada més amb el nostre torn de guàrdia, aquesta secció que fem amb la col·laboració del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar amb els seus tècnics i infermeres. I avui ho farem amb la infermera Isabel Anglès. Isabel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar avui sobre les fractures. Al final això vol dir trencar-se un os, oi?
Sí. Bueno, les fractures afecten el sistema ossi del cos, vale? I és tant una fractura a una costella com una vèrtebra com al dit del peu.
Per tant, de cap a peus que ens podem trencar un os. A més, entenc que això ve motivat per qualsevol causa. Pensem tots ara en caure, no? Però això pot ser des d'un cop a qualsevol cosa, no?
Sí, les caigudes potser és el més habitual, també poden ser cops, també poden ser mals gestos, no?, que facis i que se't luxi un os, per tant també es trenca.
pot ser tot. Sí. Ja, les causes és un tema que tampoc ara entrarem aquí, perquè lògicament el que sempre fem en aquesta secció és aquella part de primers auxilis. Però abans plantegem una miqueta d'antecedents, Isabel, perquè lògicament hem d'entendre, hem de pensar que quan ens passa això, ens fracturem un os, entenc que, de dir-ho d'alguna forma, hi ha uns símptomes, no? Bé, experimentem un dolor en aquest sentit.
Sí, normalment el dolor és un dels principals símptomes, no? La persona diu que li fa molt de mal. Després pot ser que també s'infli, vale? Es canvi de color, es pot ficar més fred, més blau, d'acord? Més fosc. Llavors, hem de distingir entre dos tipus de fractures, les obertes i les tancades, d'acord? Les tancades són aquelles en què l'os s'ha trencat però no s'ha mogut del seu lloc o s'ha mogut molt poquet.
Per entendre'ns, diguem-ne que si agafem un fil o agafem alguna cosa recta, tallem per la meitat, però es queda intacte, no?
Sí, es queda en la mateixa posició, però l'os, evidentment, ja no està sencer. Està partit
està
pel mig, per exemple.
Mitja, correcte. Mm.
Mentre que les fractures obertes és quan passa això mateix, però es desplaça una part de l'os de tal manera que surt de dintre cap enfora de la pell, trencant la pell.
Per tant, seria d'aquelles escenes que no... més quotidianes deuen ser per als tècnics d'emergències, però clar, nosaltres estem acostumats a veure això en pel·lícules, no? Aquelles fractures, o a vegades també fins i tot en esportistes, no? Que veiem aquelles fractures que queden fora, això serien les fractures obertes, no? De tipus
sí.
Obert.
Sí, són fractures molt escandaloses, perquè evidentment a part de la fractura s'hi ha d'associar una ferida, que és una hemorràgia, que per allà està sortint sang, a més és molt més dolorosa. A més, també és un foco d'infecció, o sigui, mentre la fractura està tancada i la pell segueix intacta, allà no hi ha una ferida per on puguin entrar microbis, no? Perquè ens entenguem, però si la fractura està oberta, és molt greu i s'ha de tractar en un hospital on, a part de posar-te l'os a lloc i tornar a tancar, et puguin cobrir antibióticament parlant. I molts cops és per la vena, no ens van les pastilletes de la farmàcia,
clar,
no?
Això demana també una mica... a estar allà. No parlarem sobre el tema quirúrgic tampoc, perquè lògicament això és un àmbit ja per als traumatòlegs i als especialistes en els ossos, però sí que lògicament ens pot passar, no? Parlàvem que ens pot passar anant pel carrer caminant, podem caure, però ens podem fer un cop, hi ha mil coses que ens pot passar. I lògicament ens trenquem un os. Al final és això. Clar, si és una trencada i ben trencada, ho notem fàcilment, segur, perquè ens farà mal. Però, i si és un copet que dius, ai, no sé si és un esguinç, això, si és un trencament, què pot passar aquí? Quines poden ser les diferents patologies que podem presentar?
A veure, sobretot nosaltres ens hem d'escoltar què ens diu la persona i com la persona ho està vivint. Pots tenir només un esguinç, però que et faci molt de mal. Pot ser un cop que no hi hagi ni esguinç ni hi hagi cap fractura, però que et faci molt de mal. Llavors, el primer que hem d'intentar és controlar aquest dolor. Vale? Si pensem que, a més, hi pot haver una fractura o un esguinç o una fissura, que és quan l'os no arriba a trencar-se del tot, tot això ens ho dirà una radiografia.
Vull dir, al final és el que marca què ha passat allà, no?
És el que es veurà que té, si té alguna lesió a l'os. Nosaltres, en tot cas, hem de tractar el dolor de la persona i si tenim algun dubte, sempre pecada de més, no? Pecada de dir, bueno, per si de cas està trencat, anem a més que anar a menys, no, que potser no hi estarà, no? Anem a lo més greu i a veure si es pot descartar.
Perquè en aquest cas entenc que parleu d'immobilitzar bé aquella part del cos que se'ns ha trencat, aquell os que se'ns hauria trencat, sigui d'una extremitat o no? Moltes varietats possibles, però també pot passar que, per exemple, ens trenquéssim un os però no els en trenquéssim completament, llavors parlaríem de la fissura.
Sí, però com que no ho sabem, estem igual, com clar. Que no ho sabem i només es pot saber amb una radiografia, es tractarà igual que si és una fractura.
Clar, lògicament, no és... Per entendre'ns, si agaféssim un fil, el trenquem una punteta, però lògicament també hi ha un trencament allà.
Clar, allà i segueix sent algo greu, però... Bueno, ho hem de tractar com si fos una fractura igual. Nosaltres no anirem a fer un diagnòstic de si té fissura, fractura... És igual, això. Hem de tractar... I, sobretot, el més important és intentar tractar el dolor de la persona perquè a la persona li farà mal, allò és el més important i el més greu en aquell moment, I a partir d'allà, si li baixem aquest dolor, també estarà més tranquil·la, no? Llavors, per disminuir aquest dolor, el primer que s'ha de fer és immobilitzar, perquè si realment està trencat, el fet de que es vagi ballant l'os, perquè sí, per dir-ho d'alguna manera, sí. No? Això encara fa més mal. La persona normalment es posa d'una determinada manera que amb ella, que ella és com està més còmoda, és una posició antiàlgica.
Clar, busquem una posició, diguem-ne, que ens permeti aguantar el dolor i mm-hmm. esperar els serveis d'emergència. Ara en parlarem del procediment que hem de fer en el cas aquest, però entenc que, lògicament, la primera intervenció és buscar una posició o aproximar-nos a una posició on puguem, de la forma que sigui, depenent del trencament que tenim, si és d'un peu, si és d'una cama o bé si és d'un braç, que estiguem còmodes. Això és el més important, no?
Sí. Sí, per exemple, en un peu, bueno, normalment quan s'immobilitza, es diu immobilitzar per després mobilitzar. O sigui, no podem començar a remenar la persona, si sospitem que té un os trencat, sense haver immobilitzat aquella zona prèviament. Llavors, molts cops en extremitats inferiors, o sigui, les cames, turmells, genolls, s'intenta immobilitzar una articulació per sobre i una per sota. Per exemple, si fos el genoll, intentaríem immobilitzar fins al maluc i fins a baix el turmell. Si és el turmell, intentaríem immobilitzar fins a la punta dels dits i fins a sota el genoll com a mínim. Vale? Si pogués ser el genoll i tot, millor. Vale? Els braços, molta gent el que fa, quan se trenca un braç, sigui la part de l'húmer, no? La part del braç, o la part de l'avantbraç, és que ells mateixos s'agafen. Inclús també a vegades quan se surt l'ombro, no? Que no, pot haver-hi fractura associada o no, però la gent s'agafa, ella mateixa, el braç. Aquesta és la posició que nosaltres hem de respectar. La que la persona s'ha agafat i ella s'aguanta el braç i està còmode així, així és molts cops com s'immobilitza. I el que es fa és enrotllar els dos braços amb una vena per tot el cos, o sigui, per tot
el tòrax.
Per tot el tòrax, correcte. Perquè així ajudes a la persona que tingui aquell braç fixat.
Aquella posició que es sent còmoda, com si digués. Mm-hmm. Correcte. Entenc que quan... Això és entenc que és el treball que feu els tècnics d'emergència, els infermers d'emergència, però lògicament el primer pas sempre serà trucar al SUM en aquest sentit, si veiem o si patim i tenim l'opció de poder patir-ho, de poder trucar al 977 45 70 00, 977 45 70 00, perquè és el més important, no?, que acudeixin als serveis d'emergència en aquest sentit a poder controlar la situació.
Sí, clar. Clar, jo això no ho he dit, normalment ho fem nosaltres, però sí, el primer que farem, el primer que ha de fer la persona és trucar, vigilar, per exemple, si algú se cau al mig del carrer, també s'ha d'anar en compte, no?, de que poden venir cotxes, no?, si tu veus, has d'intentar protegir la persona que estigui i protegir-se un mateix, no?, d'intentar avisar els cotxes, que ha caigut algú aquí, si veus que millor no tocar-la, millor parem el trànsit, no?, però... Compte que no ens atropellin a nosaltres o ens atropellin a les víctimes, a la persona que s'hagi caigut.
És a dir, si la persona és capaç de poder-se posar al voral, és indicat fer-ho o millor esperar que arribin els serveis d'emergència?
Això ho haurà de decidir la persona. Igual depèn. Si és una senyora gran, segurament no es podrà aixecar i cuixejant anirà a una cera, mentre que
també
si és una persona jove...
També depèn de si hi ha gent al entorn que pugui contribuir a
moure-la,
a moure la situació. Correcte. Perquè ara que has comentat això sobre els carrers, sobre el trànsit, hi ha fractures que al cap ens podem fracturar alguna cosa?
Sí, es poden fracturar. Al cap hi ha ossos, i els ossos del cap i de la cara també es poden fracturar. És important, quan hi ha un accident en bicicleta o en moto, que no es tregui mai el casc. Aquests sí que són les úniques que estaria indicat trucar al SUM, parar a trànsit i no moure la persona. Si la persona es mou, que es mogui. Ella es posarà com millor estigui. Però millor és no tocar-la i molt menys treure-li el casc. Perquè s'ha de treure d'una especial manera, perquè si hi ha algun tipus de fractura al cap o la cara, es pot empitjorar molt. I el cap és un...
És molt delicat, correcte.
És molt delicat.
Per tant, en aquest cas sí que és cert que és millor, doncs, si la persona és conscient, entenc en aquest sentit, i vol desplaçar-se pel seu propi peu a un lloc propenten, més amb seguretat que no pas al mig de la carretera, però sí que no moure's en excés, donat que té un cop al cap, un traumatisme al cap, té més complicacions. En parlarem un dia aquí al torn de guàrdia. I ara, esperant, mentre estan arribant el SUM, què podem fer les persones que estem a l'entorn i veiem, o un mateix, què es pot fer, a part d'això de buscar aquesta posició còmoda? Hi ha alguna cosa que puguem fer per calmar el dolor mentre estan no arribeu als serveis d'emergència?
A veure, es podrien intentar aconseguir gel, no? Fred local, mai en directe, directe en contacte amb la pell, mai.
En un drapet,
amb una bossa, amb el que sigui, això es podria anar a buscar, però si només hi ha una persona amb la víctima, quasi que és preferible que se quedi amb ella perquè la tranquil·litzarà, li podrà estar parlant, una mica si li va parlant i com ha sigut i què ha passat i no sé què i on te fa mal, l'està distraient i també deix com de, no?, està més acompanyada i deix com de focalitzar tant en la caiguda, per exemple, o en el dolor.
Entenc que aquí després doncs, ja els serveis d'emergència poseu fil a l'agulla i, evidentment, al final, com abans ho comentàvem, una placa de raig X és el millor testimoni per dir què és el que ha passat, què és el que ha acabat passant i què és el que ha d'acabar intervenint el traumatòleg en aquest sentit per remediar-ho. Quan enguixem és molest, però millor que no passar per una cirurgia en aquest sentit, però bueno, això ja és una qüestió que no deixem per aquesta secció del torn de guàrdia on avui hem volgut parlar sobre les factures. Ens han deixat alguna cosa per apuntar, Isabel?
Sí, anomenar també les fractures obertes, que són les més greus. Vale?
Per recordar-ho als nostres oients, seria aquelles que l'os surt.
L'os surt, sí. Recordar que tenim una ferida allà i que és una porta per una infecció. Vale? Mentre no arriben al servei d'emergències, estaria bé aconseguir gases o algo, un drap però net, algo net, empapat amb suero o si no amb aigua, vale? I tapar aquesta ferida. També això ajudarà a controlar l'hemorràgia, perquè allà, per allà estarà sortint sang. Si ja heu fet el tema de les ferides, recordeu que és una ferida i que una hemorràgia activa, el que hem d'intentar és que no es perdi més sang i tapar. Tapar i anar posant cada vegada més draps damunt, sense anar canviant-los, sinó anar afegint-los. Vale? Pues, una fractura oberta s'ha de tractar com si fos una ferida. És una ferida. I per allà s'està perdent sang i no ens interessa perdre sang.
Lògicament és important i, a més, això no és com un tall, un tall que es pot cosir o es pot actuar d'una forma, sinó que, a més, és un os sortit i que, per tant, aquí hi ha una sèrie de procediments més enllà que s'hauran d'anar duent a terme. Important, doncs, també aquest apunt, Isabel, que ens fas per a tancar ja aquest tema que avui hem volgut parlar sobre les fractures. I una cosa, tot i que vosaltres aquest tema us donem feina, esperem que la gent, sabem que seguiran havent trencaments i sabem que hi hauran seguint havent fissures i esguinços, que també en parlarem un dia dels esguinços aquí al programa, però com menys millor, eh? També.
Sí,
com
sí,
menys
sí,
millor.
No són agradables.
En aquests temes, lògicament, hem de fer aquestes seccions de prevenció a nivell de primers auxilis i de conèixer com actuar, però sempre, si no hem de trobar-nos aquests casos, millor que millor, significat, símptoma de que estem perfectament sans. Isabel Anglès, infermera del Servei d'Urgències Municipal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al torn de guàrdia i fins aviat.
Gràcies, fins aviat.
Ara una breu pausa per la publicitat. A tornada encarem la nostra segona part del Sempre amb tu, el temps per l'entrevista i el Naturalment. Tot això en directe, aquí a la Cala Ràdio.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Has menjat mai els millors fideus rossejats? I el peix blau de la manera més creativa? Apropa't a l'Ametlla de Mar fins al 12 de juny per viure unes jornades gastronòmiques d'essència marinera. I diumenge 12 t'esperem a la Diada dels Fideus Rossejats al Port de la Cala. Concurs, degustacions, mostra de vins d'EO Terra Alta i la Festa del Mar.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Ahir ho avançàvem. Avui volem parlar sobre una activitat solidària que es prepara per aquest cap de setmana, intens cap de setmana, sempre els caps de setmana porten moltes activitats culturals i socials. En concret, aquesta, però, és una mica més de solidaritat i, a més, posant-ho i enfocant-ho cap a un tema mèdic, cap a un tema sanitari. Parlem del càncer de pròstata, que aquest dissabte celebra el seu dia mundial, aquests dies de conscienciació i, doncs, d'entrar a la població. I per això, des de la Regidoria de Benestar Social, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, han preparat, doncs, una jornada on s'intentarà aconseguir fons per la lluita contra aquesta malaltia, però també en general per tot el càncer, en totes les diferents, doncs, varietats. Avui en volem parlar sobre aquesta Diada Mundial del Càncer de Pròstata, amb la regidora de Benestar Social del nostre Ajuntament, Maite Puell. Maite, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Una jornada que celebrarà, doncs, per primera vegada la població amb aquesta activitat que heu preparat. En concret, què és el que heu dissenyat, què és el que heu programat des de la Regidoria de Benestar Social?
Exacte, Dani, com molt bé dies, aquest dissabte, dia 11 de juny, és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata i per primer cop el consistori, doncs, bueno, vol aportar el seu granet d'arena amb l'estudi de l'enfermetat i ajudar els malalts i familiars. Concretament, el que hem preparat és una venda de llibres solidària, llibres que s'han aconseguit gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Cultura, que ens l'han cedit, I així, des del Parc del Bon Repòs, de les 10 del matí a la 1, i des de les 5 de la tarda fins a les 8 de la tarda, es vendran llibres al simbòlic preu de 2 euros. Llavors, bueno, comptarem també per fer la jornada una mica més lúdica amb la col·laboració solidària de la Batucada, de l'Ametlla de Mar, que amenitzaran la tarda amb les seves brillants actuacions. I aquesta venda de llibres, doncs, bé, comptem també amb la col·laboració de l'Associació de les Dones Endavant de l'Ametlla, que ens ajudaran, i també, sobretot, amb la col·laboració de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenint una delegació aquí al poble.
Això també entenc que és el més important, no? Les persones que, les agrupacions, les associacions d'afectats que pateixen, doncs, aquesta malaltia, no només el càncer de pròstata, que sí que s'ha buscat aquesta data, doncs, perquè és una d'aquestes, però sabem, doncs, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, contra el càncer de colon, vull dir que són jornades en aquest sentit que l'impacte busca entre la societat, doncs, conscienciar i sensibilitzar. I entenem, doncs, que amb aquesta venda de llibres solidària que heu proposat, l'objectiu és que tot l'aconseguir, tot el que es pugui aconseguir, vagi directament a les entitats en contra o que estan ajudant els malalts de càncer.
Exacte. Lamentablement, hi ha moltes varietats de càncer i, en fi, buscàvem una data que fos pròxima a l'estiu i buscant, doncs, dins del possible, la màxima afluència de gent a la població per així obtenir els màxims fons recaudatoris possibles.
Comentàvem que teniu la col·laboració també de les Dones Endavant, que se sumen també en aquesta iniciativa. Entenc que també busqueu la complicitat d'entitats locals, des de les zones endavant, com també Calacatà, que ara doncs, aquest passat cap de setmana doncs, va fer aquesta primera trobada de batucades a l'Ametlla de Mar. Busqueu també aquesta complicitat de les associacions locals per poder cridar la gent, no? Per fer aquesta mobilització ciutadana, esperem, per tal doncs, de tenir una plaça del Bon Repòs doncs, amb afluència de gent durant tot el dia i que realment no és el llibre que tries, que també està bé, sinó és aquest granet d'arena, no? Aquests 2 euros que s'aporten solidàriament.
Exacte. Ja no tan sols busquem la màxima participació ni la màxima col·laboració, sinó principalment la màxima solidaritat. Llavors, fent crida i tenint el suport de diferents associacions de l'Ametlla, podem fer més crida de gent i esperem doncs, aquesta màxima afluència que on molt bé apuntaves.
Uh-huh. A part, doncs, la Lliga contra el Càncer aquí al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també se suma en aquesta crida. Sabem que el municipi, doncs, no un tema de pròstata, que és un tema que potser queda una mica apartat, potser del àmbit més públic, potser també en aquesta és un dels sentits del qual l'Ajuntament vol impulsar, però sí que sabem que, per exemple, doncs, hi ha un programa de detecció de càncer de colon precoç al centre d'atenció primària. Sabem doncs, que el càncer de mama és un tema que es manté, diguem-ne, es fan moltes campanyes de conscienciació. Entenc també que el càncer de pròstata també ha de tindre aquest altre impuls, diguem-ne, no? Des de les administracions, per tal doncs, que els homes, en aquest sentit, també vetllin per la seva salut en aquest sentit.
Exacte. Amb aquest tipus d'enfermetats, el primordial són les revisions periòdiques i contínues, més quan hi ha causes que puguin pensar doncs, que aquesta enfermetat es pot heredar, pot ser portador una altra persona. Llavors, clar, s'intenta sobretot des del consistori, des de qualsevol associació destinada a aquest tipus de càncer o de qualsevol altre, conscienciar la gent per tal de que es faci aquestes revisions. És un tema doncs, que no ha de fer por. Uh-huh. Els càncers detectats ben aviat generalment doncs, poden acabar sent amb un simple susto, llavors, bueno, en fi, l'estudi no deixa de ser important i tots hem de col·laborar per a recaudar fons per aquest estudi i que, en fi, que al final hi hagi un dia doncs, que tot surti bé i que el càncer sigui una enfermetat, totes les varietats siguin, doncs, que tinguin cura.
Entenem que aquests fons que recaptaran de la venda de llibres van destinats justament a la investigació o, en aquest cas, també, com dèiem, a les entitats que donen suport als malalts.
Exacte, tot i que en principi la intenció d'on destinar els fons que recaudéssim és destinar-ho a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, si bé és cert que atenent a la recaudació i als diners que poguéssim aconseguir, doncs mirarem a veure si ho destinem tan sols en aquesta associació o si bé ho destinem a altres diferents, però sempre del territori, lligades al territori.
Que és, al final, doncs, també l'objectiu que vol impulsar l'Ajuntament en aquesta celebració, diguem-ne, solidària i festiva del Dia Mundial del Càncer de Pròstata. Recordem, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Parc del Bon Repòs, allà hi haurà una venda de llibres solidària, al preu de 2 euros per llibre, i aquesta recaptació doncs, anirà directament a parar de les mans de les entitats relacionades amb el càncer, i també hi haurà aquesta actuació, que l'actuació sabem ja l'hora programada de la batucada Calacatà, encara està per confirmar.
No, està per confirmar. Bé,
ho sabrem al llarg d'aquesta setmana. Aprofitant, Maite, la teva visita i com a regidora de Benestar Social, fem aquesta doncs, crida a la participació dissabte, però també volem fer una miqueta de balanç d'aquests primers mesos del trasllat dels serveis socials aquí al consistori, a l'edifici de l'Ajuntament. Va passar doncs, el passat mes de març, 3 mesos, més o menys, d'aquest trasllat. Com està la valoració per part dels tècnics del Consell Comarcal de Serveis Socials, per part doncs, de la Regidoria de Benestar Social, d'aquestes noves dependències? Entenc que en aquests 3 mesos ja tot està plenament operatiu i funcionant al 100%.
Per part dels tècnics la valoració és molt favorable. Aquí tenen despatxos totalment individuals. Si bé és cert que allà també els tinguin individuals, aquí estan més insonoritzats. Poden tenir qualsevol tipus d'entrevista sense que siguin escoltats entre si, que també era una de les finalitats que es buscava. Gaudeixen de més espai, d'una sala d'espera, d'una sala de reunions, hi ha molta més privacitat, a més, doncs, bueno, si bé és cert que entres a l'Ajuntament i puges a la segona planta, però queda totalment amagat, ells, bueno, estan molt contents, sempre intentarem fer més millores, buscarem fer més coses, doncs, lamentablement, doncs, degut al gran número d'usuaris que requereixen de serveis socials, doncs no s'està donant un servei telefònic i presencial tan ràpid com es voldria, però bueno, l'Ajuntament, doncs, estem posats amb el tema i bueno, a poc a poc anirem millorant totes aquelles coses. Doncs sempre s'ha de ser crític amb un mateix i per poder millorar.
Entenem també que és un servei que presten des del Consell Comarcal del Baix Ebre a nivell d'atenció social. De fet, fa uns dies també comentàvem, i avui volem ampliar una miqueta el balanç de les xifres del passat any. Si recorden, doncs vam parlar sobre les atencions que va fer en general l'equip d'atenció dels serveis socials del municipi. També vam parlar en concret d'un servei, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i amb aquests dos balanços posarem fil a l'agulla al final de l'entrevista. Justament l'any passat es van atendre a 546 persones aquí al municipi amb 3.244 actuacions, una xifra que posicionava la Milla de Mar com a segon municipi del Tebre, les encapçalava amb 7.916, més del doble en aquest sentit que la Milla de Mar, una xifra que es manté doncs, més o menys any rere any en aquestes actuacions a la comarca. Entenc que és un servei bàsic i prioritari per a la societat calera, per a la gent del territori, doncs, atendre les seues necessitats socials bàsiques i immediates, i per això doncs, aquestes més de 3.000 actuacions realitzades el 2015.
Exacte. Tot i que crec recordar que ja ho vam parlar, les xifres no són alarmants. Si bé és cert que estem en segona posició amb moltes de les atencions i intervencions realitzades per darrere del Tebre, tot opera al número de població.
I evidentment també parlem de que estem només parlem de la comarca del Baix Ebre, no? I no parlem tampoc de Tortosa, que té uns serveis socials propis.
Independents, exacte. Llavors, bueno, les intervencions que es van fer, doncs, bueno, no insistixo, després de reunir-me amb els tècnics, no són gens alarmants, ni molt menys. I bueno, també s'ha de tenir en compte que tot aquest tipus d'intervencions no només opera intervencions per assumptes econòmics o socials, sinó també psicològics, ajuda, etc, etc. Llavors aquí hi ha un còmput total, però que bueno, estem dins de la normalitat i bé.
I parlem, per l'altre cas, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, que va tindre, doncs, va atendre 22 dones de Gramella de Mar el passat 2015, en total a la comarca, exceptuant Tortosa, en van ser 212 dones. Un servei que ara fa uns dies ho comentàvem, a finals d'aquest mes de maig, també és un servei important que es presta des dels serveis socials.
Exacte. Com te comentava, és servei psicològic, social, jurídic. Clar, és un servei enfocat a totes aquelles dones que en un moment doncs, han sigut víctimes d'un assumpte de violència de gènere o de violència domèstica i que necessiten, doncs, si més no, doncs, una ajuda per aquells primers passes de quan es decideixen doncs, denunciar o demanar ajuda.
Doncs també hem volgut fer, aprofitant la visita avui al Sempre amb tu de la regidora de Benestar Social, Maite Poll, aquest resumet sobre la implantació dels serveis socials, les noves dependències aquí a l'Ajuntament i també les dades del 2015. Últim minut de l'entrevista, Maite, entenc que hem de fer l'última crida perquè la gent participi d'aquesta jornada solidària de dissabte.
Exacte. Des del consistori demanem la màxima participació i solidaritat de tots els caleros. És un preu simbòlic de 2 euros, un llibre no molesta mai.
No és un donatiu en va, sinó que és un donatiu Exacte. Que a més tens un retorn, diguem-ne, en aquest sentit.
Exacte. Promocionem la cultura i, en fi, i promocionem doncs, sobretot la solidaritat per ajudar totes aquelles famílies doncs, que lamentablement han patit un càncer en algú de la seva família o ells mateixos i, bueno, que us esperem.
I, per desgràcia, me sembla que no hi ha poques famílies quedaran que el càncer no hagi tocat per algun costat o altre, bé sigui per familiar o bé sigui per amistat.
Exacte.
Per tant, doncs, la conscienciació i la solidaritat ha de ser ben present en aquesta jornada. Dissabte, de 10 a 1, de 5 a 8, part del Bon Repòs, Dia Mundial del Càncer de Pròstata i, en general, també extensiu a la resta de càncers a la Mella de Mar. Maite Poll, regidora de Benestar Social, moltíssimes gràcies. Convidada a la població, ens retrobem dissabte.
Gràcies, Dani.
I entrem ja a la recta final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, per tant, el nostre temps de naturalment, avui centrant-lo cap al fons marí. Naturalment, que avui faem amb l'Eli Bonfill. Eli, molt bon dia.
Bon dia.
I que és el que té les coses del directe. Javi Soler potser s'incorpora en el transcurs del programa, igual que la setmana passada. S'aproxima l'estiu, hi ha moltíssima feina i és el que passa quan fem la ràdio en directe. Però bé, nosaltres no faltem mai en aquesta cita de Medi Ambient aquí al Sempre amb tu, on justament, ara ho dèiem a les notícies, Eli i la Cala doncs, lideren esta informe del Global Silmar en la conservació del fons marí a Catalunya. És el municipi, juntament amb Sant Feliu de Guíxols, amb la puntuació més alta en aquest sentit. Entenc que això, des dels qui viviu a peu d'aigua, en aquest sentit, que treballeu amb l'entorn, doncs suposo que us alegra moltíssim, no?, veure que totes aquestes tasques que es van fent puguin posicionar el municipi amb aquesta molt bona posició.
Doncs sí, la veritat que és un orgull poder formar part de tot això, no? I és molt agraït saber que el lloc on estem doncs hi ha un interès per part de l'Ajuntament i de la Regidoria de Medi Ambient en posar energies en la conservació del medi marí i de l'ecosistema litoral, perquè moltes vegades els ajuntaments ja hi posen energies a l'àrea de medi ambient, però es concentren sobretot en residus, que potser és el que és més visible o els veïns es queixen més, i a vegades s'obliden de la part aquesta de conservació de la natura, no?
Una conservació que del fons marí, que és el que no veiem habitualment. Què és el que aquest informe, que sé que coneixes bastant bé de primera mà, Eli, què és el que analitza al final? Què és el que estudia? No? Entenc que aquí parlen que hi ha 18 estacions de seguiment, comentàvem a l'informatiu que hi ha 18 estacions de seguiment al llarg de tot el litoral de Catalunya, que van registrant doncs, dades científiques i també doncs, de divulgació, però més enllà d'això, què és el que es pretén aportar amb aquest informe?
Una miqueta, per una banda, vol buscar la biodiversitat de la zona i per això es treballa amb voluntariat. Hi ha grups de voluntaris repartits pels diferents transectes o pels diferents punts de control i s'ocupen de fer un tram anualment i diverses vegades durant l'any. Llavors, durant aquest tram o durant aquest trajecte que fan bussejadors, van analitzant la biodiversitat de la zona. Tenen unes espècies objectiu que busquen i aquestes són les que es concentren a observar. I entre elles també, en aquest cas, la Posidònia, que és la nostra reina aquí. I després, a banda de les dades que obtenen de biodiversitat de l'indret, després valoren també la inversió que fa el municipi en conservació, perquè no tot es basa només en la feina que fan els voluntaris, sinó que és important que el consistori municipal també inverteixi recursos en això. I en aquest cas es valora, doncs, si s'han destinat diners a actuacions de conservació del medi, a participar en neteges de platges, en projectes d'estudiar els valors naturals de la costa.
Al final se busca tot això, no? És a dir, buscar l'element clau que permeti doncs, treballar en aquest sentit en la conservació dels ecosistemes marins. Dèiem que és important la inversió, diguem-ne, de part dels ajuntaments, de part dels consistoris, de part de la part política en aquest sentit, però també és molt important el voluntariat i de fet aquest cap de setmana vam tindre un clar exemple aquí al municipi, tot i que no ho veiem a ulls perquè estan baix l'aigua, és cert que va haver-hi doncs, dues trobades de submarinistes precisament pensades per la conservació del final del fons marí, una la cinquena trobada de neteja a Sant Jordi i l'altra el primer aplec submarinista també d'aquí de l'Ametlla de Mar. Això entenc que, lògicament, són també molt valorats en aquest sentit que hi hagi doncs, agrupacions de veïns, com aquell qui diu, no? De voluntaris que s'apunten a netejar una miqueta el fons litoral, diguem-ne, no? Davant de la nostra costa.
Sí, a més en aquests dos casos promoguts per entitats, per clubs o centres de busseig que no tenen la base aquí al municipi, sinó que són d'altres pobles que venen molt sovint a bussejar l'Ametlla i que li tenen una estima especial i cada any doncs, decideixen dedicar-hi unes energies a això. En el cas de la neteja de Sant Jordi és el cinquè any que la munten, Aquàtic, que és un centre i un club de busseig de Lleida, que doncs, tenen com l'Ametlla el seu punt de més amor de tot el litoral català.
Fixeu-vos, baixen de Lleida fins a la Cala.
Exacte. I a més, aquesta neteja és molt interessant perquè com han fet ja el mateix lloc durant 5 anys, han anat comptabilitzant la quantitat de residus que han anat recollint cada any i cada vegada han anat disminuint, fins al punt en què enguany, a Sant Jordi, el recorregut que fa de Sant Jordi a Calavidre, pràcticament no han tret residus. I això és molt bona senyal. Això vol dir que, a poc a poc, doncs, tots aquests esforços que s'estan fent de conscienciació ciutadana doncs, van tenint doncs, la seva petjada, no? I també vol dir que ens anem sensibilitzant tots una miqueta més i segurament doncs, els bussejadors que anem sovint a aquests llocs doncs, ja comencem a ser bussejadors actius que també netegem en la nostra immersió de plaer.
Per tant, doncs, hauríem d'acostumar-nos, no?, a si trobem residus quan fem busseig.
Sí, busseig, snorkel o passegem per la vora de la mar.
Aquí en Careta i Tubo que li diem, si passegem per davant de la nostra costa, que són moltes de les persones que no van a les platges habituals, sinó que se'n van doncs, a moltes zones d'aquestes més de roquer a bussejar, doncs allà doncs, si troben residus, aprofitar-ho i netejar el fons marí. Deies, en aquesta zona de Sant Jordi, que és el cinquè any que es fa, i que pràcticament no queden residus. Això vol dir que la zona es conserva en bones condicions. També hem de dir que això vol dir que el riu no ha baixat massa residus o no hem tirat massa residus al mar, perquè al final tot el que acaba al mar o va cap al dins de tots els oceans o torna cap a la costa. Per tant, d'alguna forma o altra, també és un bon indicador, entenc això.
Sí, que a poc doncs, a tot arreu ens anem conscienciant una miqueta. No? Aquí vivim en una terra de vent i sabem que això és un factor que fa que puguem trobar més deixalles escampades que altres llocs. No és que la gent sigui més bruta, sinó simplement que el vent ho escampa més. I a vegades doncs, una cosa que et cau sense voler doncs, surt disparada i no la pots recollir.
I a més comentàvem també que va haver aquest primer aplec, això va ser més cap a la zona sud del terme, no?
Sí, va ser a Pixabac, que és el final van fer.
El final va ser aquí, bueno,
van estar dubtant, al final a Pixabac és. Es va decidir a última hora, divendres, tot just, encara no sabien on ho farien. I també va plegar doncs, una quarantena de bussejadors, de gent de Lleida, gent de la Selva del Camp i la zona de Tarragona, dos centres d'aquí de l'Ametlla també, una gentada, que a més va ser molt interessant perquè van recollir un tresmall molt gran que estava abandonat ja feia doncs, bastantes setmanes a Pixabaques i que els hi va costar bastanta feina de retirar i aquí és important parlar del tema de les xarxes abandonades, no? Que moltes vegades quan pensem en contaminació del mar o en residus pensem en els plàstics flotants, que és com el més
visible.
Exacte, i el que està com més de moda, no? Però hi ha moltes xarxes o hams de pesca de pescadors recreatius que es queden enganxades i que són perilloses perquè se'n diuen xarxes fantasma, encara que ja no estiguin fent-se servir per la persona que les ha posat, segueixen pescant, la xarxa està allà estesa i segueixen quedant-se enganxats doncs, peixos o altres animals, o en aquest cas aquesta xarxa que era bastant gran, bussejadors podrien haver-se enganxat sense voler. Així que no només va ser una acció de neteja, sinó també una acció de doncs, una mica de seguretat, o d'ampliar la seguretat a la zona de busseig.
Comentàvem que justament avui és el Dia Mundial dels Oceans. I parlar de neteja o de conservació dels oceans, això, clar, ja parlem a gran escala i lògicament aquí no entra aquestes petites accions que fan voluntariats o que poden fer els ajuntaments davant de les costes litorals, que és al final doncs, els ecosistemes més pròxims, sinó que parlem doncs, d'agents polítics, entenc, internacionals. I en aquest sentit entenc que els residus a gran escala són molt més presents.
Sí, a més hi ha molts projectes a nivell mundial que tracten sobre el tema dels residus al mar i hi ha molts debats i moltes converses a nivell polític sobre aquest tema, perquè aquí sí que és de tots. El residu que se'ns cau a nosaltres a la platja sense voler pot fer cap a l'altre costat del Mediterrani, per exemple, no? O el que a algú se li escapa a Galícia pot fer cap a Estats Units. I que hem de pensar que a través del mar estem tots connectats i els residus d'un poden anar per a un altre.
Per tant, penseu que el que passa aquí pot acabar a qualsevol part del món d'alguna forma o altra. Per tant, la conscienciació en aquest sentit és molt més important. I no embrutar és també molt...
Clar, aquesta és la clau. No organitzar 1.000 neteges i 1.000 jornades de neteja, sinó que hem de ser més nets.
Però que cal ser... en aquest sentit més net, i conservar el mar, que moltes vegades, ara veiem estos dies l'aigua de transparent, cristal·lina, la mires, dius, ai, quines
ganes. Goig, fa ganes de banyar-se.
Ho parlàvem la setmana passada amb l'Aurora, algunes moques ja les tenim per aquí, ja
sí,
es veuen.
Sí, n'hi ha bastantes. Aquesta setmana, si aneu a banyar-vos al mar, estigueu al cas.
Se veuen claretes, a més sí. se veuen claretes.
A més, les que ja són la pelàgia, que és... les que és de color vermellós lila, que és bastant urticant. Té uns tentacles grossos que es veuen bé, però després en té uns més primets que no es veuen tan bé perquè són més transparents, i amb aquests piquen bastant.
Doncs si tenim la sort de veure el mar tan transparent i que el que veiem és doncs, el propi ecosistema, no veiem residus, serà també una molt bona senyal. Tot i això, la conscienciació no comença pels nostres propis hàbits, volem dir. Comença des del punt de vista més humà, i lògicament entenc que després els residus es van ampliant amb moltes altres coses. Però és important aquesta conservació del fons marí, i almenys sabem que aquí la cala la feina s'està fent, i aquesta bona puntuació en aquest sentit, aquest lideratge en l'informe Global Silmar ho valida, diguem-ne d'alguna forma.
Exacte.
Ho valida d'aquesta manera. Eli Bonfill, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Naturalment. Gràcies, com sempre, per fer-nos aquests apunts mediambientals, i ens veiem pròximament.
Molt bé, que vagi molt bé.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts. Hem ja fet tots els continguts, hem parlat ja de tots els temes que teníem avui previstos al nostre magazín, però com sempre ens queda aquell minut final per repassar els apunts locals. Fini.
Una pregunta, què fas el dia 16 de juny? Per la tarda.
Ja ho sé el que em vens a preguntar, i em sembla que parlem d'un concurs.
Un concurs. Bueno, un taller és una tarda, un taller per a aprendre a fer brioche i coques. Què et sembla la proposta?
Com hem de fer l'operació biquini d'aquestes maneres?
Nosaltres ho fem, no vol dir que molt haguem de menjar.
Però què faràs després amb la coca o amb el brioche?
Un tastet, sí. Bueno, és una nova iniciativa de la Regidoria de Treball i Formació de l'Ajuntament de la Vella de Mar, un taller per a aprendre a fer brioche i coques. Serà el dijous 16 de juny. Per més informació i per apuntar-se, cal passar pel telecentre.
Que sempre són estos tallers artesanals que s'estan impulsant des de la Regidoria de Formació i Treball, que lògicament, pues, els que som llepols, pues, mos encanta.
Recordar que és segona setmana de juny, i això vol dir que el divendres hi ha recollida de voluminosos. En recordem, tothom que tingui seu trastes vells i el vulgueu traure de casa, no ho tireu al contenidor, si podeu portar-ho vosaltres mateixos a la deixalleria, si no, hi ha el servei des de l'Ajuntament que us el passen a buscar, però prèviament heu de comunicar la direcció per on han de passar. Sabeu que és cada segon i quart divendres de mes, i el telèfon de Medi Ambient és el 667 732 504. Recordar també que des del servei de recaptació s'estan cobrant el rebut de la taxa per la recollida d'escombraries i exaccions municipals, i que l'horari és de 9 a 2.
Per tant, doncs, també aquests impostos sobre les escombraries.
Aquests dies recordàvem per apuntar-se al concurs dels fideus rossejats que tindrà lloc diumenge, doncs ja no hi sou a temps, ja s'han
tancat les inscripcions. Per tant, veurem els dos torns, com sempre, plens de cassoles.
I el que sí que fem és recordar les ofertes de treball. Es busca una dependenta, també es busca algú per estar de cara al públic, atenció al públic, que parli a francès i anglès, també un monitor de motos aquàtiques. Es busca personal, que ja fa dies que cridàvem, per fer neteja els dissabtes, i també personal per fer entrades i sortides en dissabte, i un monitor d'esport que estigui especialitat en ciclo indoor. També es continua buscant un massatgista, un ajudant de cuina, cambrers, i un mecànic de vehicles i un administratiu que tingui vincle i que parli francès, alt i anglès mitjà.
Ofertes disponibles, com sempre, al telecentre de l'Ametlla de Mar. A més, recordem una altra cosa. Avui és el Dia Mundial dels Oceans. Ho hem parlat avui al...
Sí? Tinc nota demà.
Ah, ho tens nota demà?
Sí, jo tinc apuntat per demà, sí.
Pues jo et diria que és avui, no ho sé. Ho deixem així, sota la sospita. Ah, i una cosa també molt interessant, que és el que tractarem demà sempre amb tu. Fem ja una avançadeta dels continguts que tractarem demà al nostre programa. Per exemple, si parlàvem la setmana passada sobre aquesta obra de teatre 3001, un viatge espacial o alguna cosa així, ara no me'n recordo el títol de l'obra de teatre, doncs que van realitzar aquest cap de setmana els nens i nenes de la secció infantil del grup escènic de la societat. Demà estaran aquí, al sempre, amb tu, explicant-nos què tal els hi van anar l'experiència. Com ho van viure. Parlaran sobre el teatre. Adreçat als més menuts de casa, doncs ells seran els protagonistes demà al temps de l'entrevista. Tindrem temps per les emocions amb la Ruth Freixedes i, com sempre, també farem el nostre saló de lectura amb Dani Boquera. Serà a partir de les 12 demà, dimecres 8 de juny, sigui demà o sigui avui el Dia Mundial dels Oceans, dona igual. L'important és la conscienciació de conservar el nostre fons marí, que és el que avui, en definitiva, també hem volgut transmetre al llarg del nostre programa.
Fins demà. Res més. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies. Fins demà.